Molt bon dia a tots, benvinguts un dimecres més al nostre programa El món del vi de Ràdio Pollença. Avui, aquest dimecres 16 de juny, amb molta calor, moltíssima calor, dia de fruita a la biodinàmica, fins demà a les 12 de la nit, o sigui que teniu tot el dia avui i demà dijous per anar a coir els barcots o melocotons o les peres, no sé el que en aquest moment tingueu, perquè està, ho diu la biodinàmica, que coïts en aquest dia la fruita dura més, i diu que és, inclús que és més bona. Divendres, dia de 8, entre arrel, bueno, seria dijous a les 12 de la nit, entre arrel, si ve de matí, si voleu aprofitar divendres, dissabte i diumenge, són dies adequats per tallar el césped, inconlleurar, llevar males herbes, els d'aquests dies són molt apropiats per el dia d'arrel, per tractament de tot el que respecta a l'arrel. Bé, amics, en primer lloc, agrair el correu que m'heu enviat sobre aquest programa Esquerra Feim del món de l'oli, en aquest li podríem dir, no? M'ho remuntarem moltíssim de com ho fan oli, quines varietats, impressionant, de veritat, hòstia. Jo ja m'ho pensava, perquè jo, com us he dit, moltes vegades m'encanta tastar olis i de veritat és que parlar amb aquests no són pagesos, realment són persones que s'han volgut dedicar, han sembrat oliveres i s'han volgut dedicar a la terra, malament algun d'ells venen ja d'herència i fan un millor tractament i un millor oli que pugui arribar al client, que desgraciadament són molts estrangers, mallorquins encara estan en el preu, però ja vol demanar compte que part que és un oli molt ben fet, molt bo, la veritat, i també hem de protegir el nostre, hi ha molt treball amb això. Bé, avui havia programat tornar a ficar dins del món de l'oli, però hi ha hagut un aconteixement que m'ha hagut de fer canviar el programa, perquè el nostre amic Pere Calafat, de Jaume Puntiró, Volta Sabonau, ha tingut un parell de vegades, aquest celler que està a Santa Maria, ha tingut un parell de vegades en el nostre programa, inclús va presentar el seu llibre, que se deia El Vinyòvol, un home dedicat de ple a la viticultura, i no deixa de fer experiments, li agrada provar amb varietat mallorquina, etc. Ja fa un parell de, bueno, crec que fa dos anys va treure un vermut, fet també en el feia de les varietats mallorquines, va provar en Chardonnay, provar varietats mallorquines, amb verbes mallorquines, i llavors ja m'ho contarà ell com ho feia i com li va sortir, i ha anat provant, i efectivament són molt bons, són vermuts, ja és un vermut, era una beguda que devia quedar com ja oblidada, però ara darrerament ja són molts ocellers que en fan, no a Mallorca, no millor tant, però per fora de Mallorca, moltíssim, de tot color. I aquí tenim, avui precisament, se presentarà a les 12, o s'ha presentat ja en aquest moment, a les 12 del matí se presentava aquí en Costa de Vall de Mossa, en un restaurant, feia la presentació oficial, aquest vermut, muntanya, se diu de muntanya, Timut, és a dir, és un vermut fet en la base de vi de Girarrós, que és la varietat mallorquina recuperada, herbes de Mallorca, com la sàlvia, romaní, herba lluïssa, fonoi, llimona, taronja, etc., el que hi posen ells. Més, li han augmentat la corpulència que tingui més que enviar aquest gust, li hem posat un prebabord, que és un prebabord del Tíbet, en aquell que passa per el Timuta, i ha posat una etiqueta que tracta les dues muntanyes, la serra de Tramuntana a lo Tíbet. Interessant, perquè realment és com un agermanament de muntanya. De totes maneres, aquest vermut estarà a la venta a Mallorca, com ara mos dirà en Pere, està a la venda, el podeu trobar en 24 euros, per aquí m'ho diu. És producció molt limitada, perquè és molt poc, no sé si n'ha fet, no sé si va dir 800 botelles o alguna cosa així. Però realment la meitat està feta, diríem, aposta per un fabricant de Ginebra, Bèlgia, que és un tal Peter Jan, que li va voler que en Pere li fes un vermut per poder mesclar alla seva Ginevra. Efectivament, la vista ha estat un maridatge estupendo, li ha encantat moltíssim, i la meitat d'aquest vermut el s'ha endut a Bèlgica, i allà té un èxit extraordinari. Jo, com ho veureu, li demano si queda per nosaltres, perquè també nosaltres m'agradaria tastar-lo, i m'ha dit que sí, que veurem que després el podreu tenir. Bé, amics, us deixarem amb Pere Calafat, perquè mos continuem com fa aquest vermut tímut de la muntanya. Adeu. Bueno, amics, el programa Món del Vi de Ràdio Pollença, avui mos traslladarem fins a Santa Maria. Anem a Santa Maria perquè anem fins a la bodega de Jaume de Puntiró. Vosaltres sabeu que en Pere Calafat hem parlat molt en el nostre programa, i a més vosaltres m'heu enviat correus i que l'estat en feia dos seus vins, tant demanant perquè li diuen Jaume de Puntiró i està a Santa Maria. Això és una cosa que ja, jo vos ho dic a l'altra vegada també, perquè se diu així, i també per el seu vin brisat, que va tindre la sensació dins dels nostres tastadors per els seus colors i per sobretot aquests aromes que havia estat en Pere Calafat, que és vi tan especial. Però molts creuen que ja no faria res més, però resulta que va treure un vermut i ara n'ha tret un altre molt més especial. Pere, bones tardes.
Bones tardes.
Bueno, benvingut una vegada més en el nostre programa Món del Vi de Ràdio Pollença. Mira, jo me crec que ja no podíem conèixer més coses de tu. Mira, mos has quedat sorpresos sempre a la teva activitat, no solament de vins, sinó la que dus a la bodega, molt bé, tant ara un pot tancada, però ara t'ha anat a obrir un pot, tant d'angloses com feiamantes, de poetes, músics i matemàtics, també, que també s'hi han afegit, pintors amics que t'han fet les teves etiquetes. Quina moguda que dus, Pere, a la teva. T'entén de fer vins, en aquest cas?
És a dir, nosaltres som un celler petit, tenim la sort de tenir molt d'amics i tenir amics artistes, sí. I una mica tirem d'ells, molt aprofitem d'ells. Els feim, els feim fer feina, i a vegades els hi han encomanat, sí, que mos facin una etiqueta, o també feim exposicions de celler, o recitals de poesia a la vinya, sí, i de més. I és una manera, una bona manera, sí, que entorn d'una copa de vi una guarda de persones inquietes per la cultura ens poden reunir un vespre i parlem de poesia, parlem d'art, o parlem de sangloses, i sí, un poc de tot. I és una mà que se dona a l'altra, a la cultura, a la gran abandonada, aquesta pandèmia, la que juntament amb els espectacles nocturns i de més són segurament els que van passat més malament, els que se'ls ha posat més restriccions, de no poder fer concerts, de no poder fer segons quines coses multitudinàries, sí, i clar, això ja ho fèiem abans, evidentment, però aquestes col·laboracions culturals mos dignifiquen a tot plegats. És a dir, una copa de vi amb una mica de cultura, la veritat que és un agermanament perfecte.
Sí. Tu has dit tantes, mos ho aprofitant bé. Jo crec que ells estan encantats de venir, no s'aprofita ningú. Ells també aprofiten de poder tastar el teu bon vi. Tot queda compensat en aquest cas, no?
Exacte. De vegades fins i tot els esperonam en la seva creació artística, ja. Quan l'amic Miquel Segura, que fa molt d'any me'l va pintar el que és l'etiqueta de vi por Prat, sí, quan li vam encarregar que fes una exposició de celler, ara fa 3 anys crec, clar, i ell al principi no sabia ben bé què havia de fer, li vam mostrar el lloc, que és el celler, aquí on havia de fer l'exposició, i va fer una exposició, per exemple, que se deia Serments, sí, una exposició Serments de vinya, sí, i tot va versar en Serments, eren dibuixos aquí en Serments, pintures de Serments, unes escultures fetes en Serments, i clar, d'alguna manera, nosaltres, amb aquest petit encàrrec, el vàrem esperonar, li vàrem fer que la seva creació versàs en el món de Serments, per exemple. Sí, i I això m'ha passat més d'una vegada amb diferents artistes que han col·laborat amb nosaltres, que d'alguna manera li hem comandat una etiqueta i de no, m'han fet 10 etiquetes, 10 dibuixos, m'han triat, ostres, jo també t'havia comandat un, no, és que m'he posat i clar, i són 10 dibuixos prescuts, semblants, amb la mateixa temàtica, amb el mateix estil, però clar, ell, gràcies a l'encàrrec, ha fet una producció pintura que no havia fet mai, en aquell sentit, i això és bo. És a dir, en Picasso deia, jo, si inspiració sempre m'aplega fent feina.
Sí, exacte. A més, també el pintor se motiva quan tu li demanes fem una etiqueta d'aquest vi, i tu li vas a dir, ve la teva bodella, veu tot el que hi ha, i se motiva i ja poden sortir 20 o 30 dibuixos.
Exacte, i normalment ha passat això, que quan t'han comandat un dibuix o una etiqueta, els pintors, l'artista, n'ha fet moltes més, després d'aquesta pintura han constituït una part d'una exposició, en què els quatre han estat exposats i venuts i de més, sí. Però sí, ha passat això, sí. Sovint que l'artista necessita estímuls per activar la seva creació.
No, tu també te passa això, no? Espera, necessites estímuls tant miqueta també per poder crear, que en parlarem, però antes deixem les paraules teves, un nostre oient tan amable, si molt aviam anant a dir com era això d'allà amb el punt tiró a una que està a Santa Maria, no entenen molt bé, conta-mos una miqueta més.
Sí, bé, els puntidors del nostre mal nom.
Sí.
Nosaltres, a Santa Maria, som coneguts com de puntidor. Nosaltres havíem, la meva família, des de fa uns 190 anys d'ençà, fins que el meu conco Joan va deixar la possessió de puntidor, ara fa uns 20 anys, ara ja no era amo, la possessió de puntidor és una possessió semi-abandonada, però abans escalafats eren els amos de puntidor. I a nosaltres, a Santa Maria, i mos diuen de puntidor, de mal nom, és el nostre mal nom. Però vaja, Santa Maria té un vincle amb puntidor, no només de la nostra família, que vàrem ser amors de puntidor durant molt de temps, durant quasi segles, sinó per fer simple de que la possessió de puntidor tenia posada a Santa Maria, que està al carrer Josep Calafat, molt a prop de l'Ajuntament, que ara és propietat d'un cosí meu, d'en Bernat, i res, que simplement és el nostre mal nom.
És puntidor. I vosaltres veníeu de viticultors, teníeu vi per puntidor, teníeu vinyes?
Sí, és a dir, jo sabia vineter, me ve més per part de mare, de Casa Consaera, els vics de Casa Consaera, jo som Calafat Vic, el meu predí, en Pere, de Casa Consaera, tenia celler, ara en aquest moment és propietat del meu cosí Pere, és un celler que està en desús en aquest moment, i durant tota la vida vàrem cultivar vinya i fer vi. A la possessió de puntidor també se dedicaven, entre altres coses, a la elaboració de vi, el que passa que l'abandonaren, jo crec que a final del segle XIX. És a dir, la possessió de puntidor, que se va constituir en una possessió com moltes d'altres, de malers, de garrobers, de gra i de bestiar, de bous i vaques per fer llet, la tradició vinatera se va perdre fa molt de temps.
I vosaltres teníeu vinyes pròpies?
Sí. Ha tingut un pare que va morir fa uns 4 anys, sempre va tenir vinya. I el celler el va fundar ell, el celler Jaume de Puntidor, que quan ell el va fundar no li va posar cap nom, va obrir el celler, i el va fer fa 40 anys, i és un celler nou, és a dir, el celler antic de Santa Maria, com és de Casa Consaera, que és el meu cosí, del meu cas meu, predí Pere, i mon pare, aprofitant una crisi de final de 70, aquí on rem s'apagava poc, fins i tot hi havia cellers que abandonaven i que ja no volien comprar a rem, mon pare, que era pagès i que produïa rem per vendre, va decidir, juntament amb un altre pagès de Santa Maria, de Can Cerdor, dic dos pagesos de Santa Maria, l'any 1981 o l'any 1980, que va ser quan van iniciar el projecte, van fer dos cellers pagesos, dos cellers pagesos de Santa Maria, que van ser el celler de Can Cerdor i el celler que nosaltres li posàrem després el nom Jaume de Pontino, perquè com un pare ho va obrir, no li va posar res, no. Una cosa que, clar, ell era en Jaume de Pontino, i si la gent venia a comprar vi, venia a comprar vi a Can Jaume de Pontino, clar.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé, Pere, ha aclarat. Ja ho tenim, nostres oients ja ho tindran aclarat. Bueno, i quines varietats tens en aquest moment?
Sí, bé, nosaltres tenim principalment la varietat autòctona de Mallorca, Manto Negro,
sí.
Callet, en negres, Brençal Blanc, Giro Ros i Mosquetell, en blinds autòctons, i després tenim alguna varietat forana, com la Cabernet Sauvignon, la Ciutat i la Merlot.
Ja. I bueno, de totes maneres, tens idea de sembrar aquestes varietats que van sortint ara ja, aquestes varietats ja, diríem que estan, ja comencen a ser autoritzades, com l'escurçat i totes aquestes que venen.
Sí, és a dir, la darrera varietat que hem incorporat, nosaltres que no teníem, és la varietat Giro Ros.
Giro Ros, bien.
Sí que he fet alguna experiència amb l'escurçat,
sí.
I la veritat és que, sense desanimar ningú, no va ser molt bona. És a dir, vàrem elaborar un escurçat d'una vinya d'una altra persona, que jo me'n cuidava durant una època, una vinya jove, tot s'ha de dir, i la veritat és que el resultat no va ser molt positiu. Ara, tampoc haig d'exemplificant, perquè era una vinya que només tenia 3 anys, i de més, i el resultat va ser un vi negre mediocre, suau, amb poc color, esperós, però vaja, no vagi per dir això, perquè l'experiència en la veritat es consaca molt petita.
Ja. Quan diuen els nostres oients que si voleu perdut l'entrada d'aquest programa, estan parlant amb en Pere Calafat del celler Jaume de Pontilló de Santa Maria, per el motiu que estan parlant ara de vint, però el motiu d'aquesta cridada que l'he fet és perquè m'ho digui un altre, perquè havia intentat ja entrar dins el món de vermuts, que ara bueno, ha quedat com a consolidar ja la zona de Mallorca, perquè en Pere va ser un dels primers que em va fer, però ja hi ha una línia que ja n'hi ha més que en fan, però m'apareix que aquesta vegada el teu vermut serà un poc exòtic, no? En compte mort.
Bé, sí, és a dir, nosaltres fa 2 anys vàrem fer per primer... Bueno, per primera vegada no. Fa 2 anys vàrem fer per primera vegada el vermut de Pontiró com a producte comercial, és a dir.
Exacte.
És a dir, fèrem un vermut que el ficàrem dins una botella, li posàrem una etiqueta i el venguérem.
Sí.
Anys enrere jo havia fet alguns vermuts, alguns barrals de vermuts, barrals de 16 litres de vermut, que el vinot està el dia per juliol, el dia que feim poesia al vinyet, algun dels anys havien donat a tastar el nostre vermut, que era un vermut sense, no comercial, sense marca. I aquests anys me van anar bé per la investigació de com havia de ser el nostre vermut, perquè un cop que decideixes fer un vermut se planteja molt de dubtes, i un dels dubtes és com ha de ser, que ha de ser negre, ha de ser blanc, ha de ser rosat, ha de ser molt dolç, no ha de ser massa dolç, ha de predominar la romania, la cervesana, el marduix, el fenoll, serva lluïssa, la sàlvia, el donzell, evidentment que la serva, la planta obligatòria per poder fer un vermut. I clar, aquests anys d'experiència me varen servir de molt, perquè llavors quan te poses a llegir i a investigar, quan dus un dia o un mes investigant, arriba un moment que estàs més despistat que des principi. Perquè clar, ningú diu tota la veritat, tothom diu que fa unes coses i no sé què, i al final la veritat que m'era complicat saber com Joan s'havia de fer un vermut intestinal, el vaig fer d'una manera un poc intuïtiva, és a dir, jo el que vaig fer va ser posar a macerar herbes a dins el meu vi, a dins un vi blanc. Varen decidir això, sí, jo ja els vermuts que havia fet sempre eren blancs a partir de vi blanc.
Sí.
En el món del vermut se sol utilitzar més el vi blanc que no altres vins, perquè és un vi ventura més lleuger, més suau, i que admet més la maceració, la captació de nous botànics, de nous aromes. El que passa que després, a l'hora de comercialitzar-lo, si el volen negre, sovint li posen sucre cremat, per entendre'm-nos. Es diu, fan una recremada de sucre, l'incorporen al producte, al vermut, sí, li dona aquest color marronot que té el vermut en terreus, el vermut més clàssic i de més. I jo me vaig decantar intuïtivament per dues coses. Una, perquè el nostre vermut no fos una còpia dels altres vermuts, sinó que tingués trets singulars, diferents, diferenciats, i això també ho vàrem obtenir gràcies a la varietat de rem Giro-Ros. Giro-Ros és una varietat de rem molt corpulent, és una varietat de rem molt alcohòlica, que fàcilment fa vins de 14 o 15 graus, amb aquest rem blanc, vins blanc de 14 o 15 o més graus. Llavors vàrem pensar que la varietat Giro-Ros s'adaptava molt bé als nou vermut, als vermut que nosaltres volíem fer, i no partir de la base que molt de vermuts de vegades, això no sé si ho hauria de dir, parteixen d'un vi molt pla, d'un vi molt senzillat, no dolent, però d'un vi suau, d'un vi que no tingui gent de força, i per, d'una manera encertada, aventura, llavors dona-li més els aromes aquests que li conferiran els botànics en els que se faran les maceracions. I nosaltres decidirem al contrari d'això, d'agafar un vi ja amb molta estructura, amb molta força, carregant-lo de botànics, principalment de les Illes Balears, són botànics cultivant nostres, doncs ell, herba sana, es fa noi no el cultivant perquè per la vinya en surt de volander, però les altres plantes, Roma, tenim una planta de romaní, tenim una planta de salvi, una planta d'herba lluïssa, i això fa una mica de jardí, de vora a la casa, i amb aquestes plantes feim el nostre vermut. Nosaltres el feim macerant el vi, macerant les herbes dins el vi. Jo he sabut modernament que la indústria de vegades el que fa és aquesta maceració la fa amb alcohol i no amb vi. Què passa? Si el fas amb alcohol, el que aconsegueixes és un concentrat. I llavors, per un fabricant que fa 50 anys que elabora el seu vermut i que vol que el seu vermut sempre sigui idèntic, que sigui repetitiu, llavors li és més fàcil fer un concentrat de diferents herbes i llavors decidir quantes gotes d'alcohol aromatitzat incorpora al seu vi per tal que aquest vi sigui un vi, un vermut. I nosaltres no, nosaltres feim la manera clàssica, la manera primera de fer vermut, que era abocar els botànics dins el vi, i el que passa que la t'ajuga més, el que passa que també n'ha pres una mica, la t'ajuga més perquè si tu poses el botànic dins el vi, llavors d'aquí un mes quan tu tastes, o d'aquí una setmana, d'aquí dues, d'aquí tres i d'aquí quatre, te podries trobar que tingués massa botànics. Per exemple, no? Clar, això se me va plantejar. I què vaig fer? Jo només vaig macerar la meitat del vi. Imagina que jo volia fer 2.000 litres de vermut. I miri, de sac que només poses aquestes herbes a dins 1.000 litres, i un cop que estiguin macerades i tinguin massa aromes de donzell, d'herba sana, de fenoll, li podran decidir afegir-li 500 litres més de vi sense maceració, o 600, o 700, o 800, és a dir, tindrem una segona oportunitat de no passar-nos.
Exacte, és una bona idea, eh? Bona idea.
Això ha vingut de prendre, però ningú m'ho ha explicat, no surten els llibres. Això tan senzill, això, aquesta senzillesa de dir, mira, bé, posa el doble d'herbes, el que posaries, dies, a la meitat de vi, llavors, si aquest vermut requereix de 1.000 litres més, o de 800, o de 1.200, serà molt bé. El posaràs dins una copa, el tastarem, aquesta copa és 50 macerat i 50 sense, aquesta altra copa és un 25 macerat i un 75 sense, i així pots tenir una segona oportunitat de no haver-te passat. També el que fem, perquè nosaltres, clar, vermut, ja de vermut comercial, n'he fet 4 vegades ja, en dos anys i pico. Yeah. El primer any em vaig fer 2 vegades, que aquesta sí que la me vaig jugar, perquè, clar, no, estava incorregut de fer un vermut i de que si ja no el compràs. I em vaig fer poc, em vaig fer, que eren 750 botelles, yeah, la primera vegada. Yeah. I, és la veritat, va ser un petit èxit. En 3 mesos no en teníem, ostres, teníem més vi, i aquell mateix any, a corre cuita, vaig tornar a fer un vermut ens ho ha indicat de que fos igual, molt similar, partint del mateix vi, del mateix xos botànic. No era molt difícil fer-lo, però vaja, però no era molt difícil, però per exemple no havien pesat les herbes.
Algunes partes nunca fueron buenas,
digues. Sí, no havien pesat les herbes, no havien pesat, que havien posat 7 quilos i mig d'onzell, 1 quilo de romaní, no havien fet això, i ho van de fer. Sí. I clar, a partir de llavors sí que van fer una mica més, la fase documental la vam cuidar una mica més, vam aconseguir fer un segon vermut el mateix any amb bones peculiaritats i aromes, jo diria quasi idèntiques al primer. Sí. Va ser difícil, perquè en el mateix dia som deixos botànics, però va, ho aconseguirem. I això.
I ara què has fet ara? Què presentaràs ara? Una altra
versió? Vaig conèixer en Pieter John, és un destil·lador belga que fa una ginebra molt bona, una ginebra a Bèlgica. Ell és una persona que està afincada a Sant Pere. La seva empresa se diu Grup Horse. És una empresa belga que se dedica a vendre un destil·lat de ginebra. Yeah. I ell li va encantar el vermut, el nostre vermut, el vermut de Pontiró. Va pensar que podria ser una bona idea fer un còctel, fer còctels amb la seva ginebra i el nostre vermut. Me'l van conèixer, va venir el celler, van fer un còctel i de més. I llavors, una de les peculiaritats de la seva ginebra és que un dels botànics que fa servir per aromatitzar-la és es preva bo del Tíbet, que és un preva bo molt corpulent, molt potent. I d'aquí va sorgir la idea de fer un vermut per ell, és a dir, per la seva empresa. Aquest vermut segurament serà venut a Bèlgica i a altres països. És un vermut que han fet conjuntament, que a l'etiqueta hi surten les dues marques, la seva marca, la seva, diguéssim, destil·leria, i la marca de Jaume de Pontiró, no mos amagant de res. És a dir, no és que sigui una marca blanca que feim i que volem ocultar, ocultar l'origen, al contrari, surt de l'etiqueta. I hem fet, en base a la nostra experiència del nostre vermut, hem fet un vermut prescut en el nostre, però amb una singular diferència, que és que hem afegit un botànic, que és el nostre, el vermut de Pontiró, no utilitzem, que és aquest preva coent, aquest preva del Tíbet. Llavors va venir la idea de, ostres, el Tíbet, la serra tramuntana, d'aquí on vulguis que no, Santa Maria, tenim un bocinet a Coa Negra, a Savall de Coa Negra, de la serra tramuntana, mos considerant de muntanya nosaltres també, està amb el Reiguer, el que uneix la muntanya i la plana de Mallorca, la plana de Mallorca. El que passa que a Santa Maria Llerguer tenim una mica de muntanya, nosaltres tocam Orient, igual que tocam Pontiró, també és posició de Pontiró de Palma, també tocam Orient. I d'aquí va sorgir la idea de, ja que utilitzàvem botànics mallorquins, de la serra tramuntana i botànics de l'Himalaya, a la trellada també hi ha l'etiqueta, i l'etiqueta del vermut amb Timut sono due montagne, una montagna del Tibet e una montagna mallorchina. Se il Tibet è una mica di neo, se mallorchina no, ancora che a volte si intenghi. Esatto, e vogliono simbolizzare questi aggiornamenti, è per ciò che dimecres, sì, alle 12 del migdia faremo una presentazione pubblica di questo nuovo prodotto, sì, del vermut Antimut, sì, a la Serra de Montana, a Vall de Mosa, al ristorante. Ah. Era il ristorante, no, tengo scritto il nome, disculpa, Can Costa, era il ristorante Can Costa, che té un mirador preciós, sí, un mirador de 360 graus, la majoria dels graus mira de la mà, sí, i en aquest mirador presentarem el nou producte Timut, que està pensat per fer cocteleria amb la ginebra.
Sí, però Timut, què li vol dir en aquest nom? Timut, així com sona? Timut?
No, Timut és una espècie, és una espècie de l'Himalaya.
És una espècie de l'Himalaya que te referies, és com...
Exacte, l'enduit de l'Himalaya per tal d'incorporar-la al vermut, en els botànics mediterranis, més aquest botànic extern, estrany o foraster, i per crear aquest nou producte que és el vermut en Timut.
Què vol dir? Que tota la producció la vendreu a fora, no se vendrà a Mallorca?
No, sí que se vendrà a Mallorca, però sí que la majoria se vendrà fora.
I bueno, si una nostra gent volia s'aconseguir, que han de fer? T'han de cridar? Te poden cridar?
Sí, bé, els nostres cellers en tenim per vendre, sí. Sí. Nosaltres el distribuirem, però aquesta empresa que està afincada també a Mallorca també distribuirà aquest producte. És un producte que d'alguna manera l'han fet nosaltres
per ells.
Jo també n'estic venent, sí, jo també l'estic comercialitzant, però jo li compro a ell, perquè vaja, jo li vaig fer tot el seu vermut per ell, la majoria l'han transportat a Bèlgica i una petita part, no sé si un 25%, l'han deixat a Mallorca. La primera tirada no ha estat de moltes botelles, perquè són una miqueta més d'un milenar de botelles al mes, i el que passa que ells ja tenen la seva xarxa de distribució belga i a altres països, sí, i suposo que a partir d'ara el vermut en Timut acompanyarà la seva ginebra.
I, bueno, si el volen, si els nostres oients volguessin conèixer-lo, volguessin tastar, poden cridar a Jaume Puntiró.
Poden venir a la celler Jaume de Puntiró i el poden tastar. Bé.
I mos pot dir un preu, més o manco, un arc de preu, perquè està...
Sí, el preu, el públic, sol ser de 24 euros.
Molt bé, d'acordo, m'acordo. I bé, amb aquesta mateixa botella, no, redondejada, no?
Sí, sí, sí. Una botella de 3/4, sí, licorosa, sí, en pintura podeu penjar alguna imatge, les vostres xarxes, les que vos he enviat, sí, sí, i l'etiqueta és una etiqueta molt transparent, sí, aquí on hi ha dues muntanyes.
Sí, bé, això està molt bé, l'idea està molt bé. Bueno, de totes maneres, la veritat és que... com t'he dit al principi, no sé, me sona un vermut molt exòtic en aquest cas, no? Perquè quan te'l veguis, jo espero que, bueno, que tingui la sort de tastar-lo a Can Costa, a Vall de Mosa, entre la vista que té, i en aquest moment se veurà entre Montana i Tibet a la vellada, jo crec que serà una bona
sensació. S'haurà de veure una mica, home, hem fresquet, perquè amb aquests dies que mos acompanyen, sí, sí, que són de juny i pareixen d'agost, bueno, serà necessari refrigerar-lo.
De totes maneres, Pere, ara que vaig estar molt en el Tibet, has de venir a Pollença a veure el nostre mandala, i així te carregaràs d'energia més, si importa.
Sí, sí, no, sempre fer una recàrrega d'energia sempre és positiu.
Molt bé, Pere. Ha estat un plaer tenir-te una vegada més en el nostre programa i que tingui aquestes iniciatives, espero que tinguis èxit i que, bueno, que l'any que va venint vagi molt millor, que vagi progressant i que prest te puguem tenir aquí en el nostre estudi, si saps que mos agrada que venguis i puguem compartir un vi i colte glosa, que jo sé que tu també s'ha fet en aquell cas.
Bueno, no, gloses, poca cosa. He fet qualque glosa escrita, però jo tenc molt de respecte i molta admiració. d'improvisació, sí. Perquè aquesta gent que fan glosa improvisada,
sí, sí, sí,
i,
sí,
francament, ho trobo una miqueta difícil.
Molt bé, Pere, idò, fins una propera ocasió, una serada forta, molt forta, i èxit amb aquest vermut.
Molt bé, gràcies.
Adéu.